Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Es debat aquesta tarda al Congrés dels Diputats una moció pactada pel PSOE i el PDeCAT, mitjançant la qual s'insta als governs català i espanyol a un diàleg sense imposicions ni impediments i dins el marc de la legislació vigent. Aquesta iniciativa parlamentària es votarà demà. D'altra banda, us expliquem que el jutge del cas Inipro, Joaquín Elías, manté les acusacions contra l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, que anirà a judici després que s'hagi tancat la instrucció del cas. Això sí, els seus advocats han anunciat que hi presentaran recurs. El cas Inipro investiga suposades irregularitats comeses a l'hora de contractar una empresa propera, en aquest cas, al PSC. També destaquem que han estat imputats 5 policies nacionals més per les càrregues de l'1 d'octubre a Barcelona. Ho ha decidit el jutge del jutjat número 7 de Barcelona, que investiga aquestes càrregues. Imputa aquests 5 agents i ja en són 9 en totals per aquestes actuacions policials que afecten concretament l'escola Àgora, l'escola Pia de Sant Antoni i una altra per a l'escola de l'Infant Jesús, totes 3 a Barcelona. La investigació es fa, dèiem, arran de les denúncies presentades pels ferits en aquestes càrregues. I un informe intern elaborat per encàrrec de la Conferència Episcopal Alemanya ha revelat i documentat més de 3.600 casos d'abusos sexuals comesos per més de 1.600 sacerdots i religiosos o altres membres de l'Església Catòlica entre el 1946 i el 2014. Per encàrrec de la Conferència Episcopal Alemanya, segons informa el setmanari Der Spiegel, les conclusions d'aquest estudi es presentaran el 25 de setembre. I una proposta cultural d'aquí a una hora a les 7, dins la Setmana del Llibre en Català, el comissari de l'any Pànic, Ignasi Moreta, pronunciarà una conferència a l'Avinguda de la Catedral de Barcelona, com dèiem, titulada Llegir Raimon Pàniker. De seguida, el mirador de l'actualitat, abans el pensament del dia, avui amb Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia. Enguany en fa 50 de la segona conferència o reunió general de l'Episcopat Llatinoamericà celebrada el 1968 a Medellín, a Colòmbia, que fou un esdeveniment eclesial de primer ordre en la història de l'Església d'Amèrica Llatina i del Carib i un moment clau de recepció de la renovació sorgida del Concili Vaticà II. La reunió de Medellín havia de tenir repercussió mundial. Renaixia una església amb un rostre teològic i pastoral propi. En el missatge final de la conferència de Medellín llegim: «És tot el poble de Déu, no sols els bisbes, el que experimenta la crida de l'Esperit. La resposta exigeix profunditat en l'oració, maduresa en les decisions, generositat en les tasques». Fa 3 anys, un grup de teòlegs de diversos països reunits a París acordaren de promoure la celebració d'un esdeveniment acadèmic internacional de teologia. Medellín, 50 anys després, memòria i perspectives de futur. La primera fase serà un congrés continental americà el proper mes de novembre i un altre el novembre de 2019, amb la participació de teòlegs i teòlogues de tots els continents. Tindrà 4 objectius. Socialitzar i avaluar, des d'una perspectiva interdisciplinària, la recepció del Vaticà II. Discutir l'abast i els límits de les idees força de Medellín en el nou context sociocultural en l'àmbit llatinoamericà i mundial. Reconèixer els nous signes dels temps i identificar i valorar les emergències de la teologia i les experiències eclesials i, per últim, projectar el futur pròxim del camí de la teologia i de l'Església en el continent i en perspectiva mundial. El pols renovador d'aquesta ciutat colombiana s'ha mantingut en aquest mig segle. Per exemple, en un dinar col·loqui celebrat l'estiu de 2014 al Centre Fe i Cultures de Medellín, el pare Arturo Sosa, general de la Companyia de Jesús, compartia les seves madures reflexions ben vigents sobre Venezuela, sobre el seu règim, sobre la democràcia, sobre el paper de l'Església, de la universitat i dels joves. El papa Bergoglio, també llatinoamericà, va prosseguir l'esperit de Medellín a Aparecida, 40 anys després. En el seu darrer viatge a Colòmbia, es trobava a Medellín amb els seminaristes, novicis i novícies i els seus familiars, tots ells vinguts de la nombrosa quantitat de cases religioses i seminaris que tenen seu en aquesta ciutat colombiana. I els va recordar les tres actituds que hem de testimoniar tots a la nostra vida com a deixebles: anar allò que és essencial, renovar-nos i anar a la recerca de l'altre i servir-lo. Bon dia.
Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, hi ha algo más sencillo? Crédito de síntesis?
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati.
A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen ja 7 minuts de les 6. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. En la setmana de la Diada Nacional de Catalunya volem analitzar l'ambient polític i social a Catalunya després de la jornada d'ahir. Va ser històrica per molts motius, però principalment per la participació molt important en la gran concentració de la tarda convocada per les entitats sobiranistes, l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, a la Diagonal de Barcelona. Comentarem l'essència del missatge que s'hi va donar i, sobretot, la qüestió de la llibertat dels dirigents independentistes que són a la presó i que es demanava ahir des del carrer a la capital catalana. També, evidentment, ens referirem a les declaracions de tots els líders polítics i dirigents socials en la diversitat que tenim a Catalunya. Per això, volem recordar avui que les crides al diàleg per garantir la convivència i per buscar solucions polítiques al problema que tenim han d'ocupar el seu espai més enllà de la força que tinguin concentracions com la d'ahir. I ens acompanyen avui per analitzar l'actualitat, d'una banda, Joan Capdevila, diputat d'Esquerra al Congrés i membre de la Junta de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Senyor Capdevila, bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé, gràcies a Déu. També saludem avui Mònica Lafuente, membre de l'executiva del Partit dels Socialistes de Catalunya. Benvinguda, bona tarda.
Moltes gràcies.
Gràcies a vostè. I també Elisabet Jiménez és amb nosaltres. Ella és secretària general del Partit Popular a Barcelona. Senyora Elisabet Jiménez, benvinguda també, bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda, bones tardes.
Bé, a tots tres, bona diada l'endemà. Com la van viure? Quina és la primera impressió que dirien? Si pot ser una primera roda breu. Volen començar, senyor Capdevila, per exemple?
Bueno, eufòric, jo estic contentíssim.
Vostè està eufòric per què?
Pel resultat.
Pel resultat de la concentració de la tarda.
Sí, i per com es va desenvolupar tota la jornada, amb civisme, amb festivitat dins de l'angoixa que suposa tenir amics injustament presos. una jornada reivindicativa, però avui m'explicaven que hi havia preparades dues brigades per fer net a la Diagonal i que una la van haver de retirar perquè es van haver de buidar papereres que evidentment s'havien omplert,
Però que no hi havia hagut una sensació de brutícia tan gran com s'esperava, vaja.
Per com jo estava un dels primers trams i vaig haver de caminar un bon tros, veus famílies, veus una transversalitat absoluta i bé, un cop més i al cap de, ja no sé si 5, 6 o 7 diades, a constatar que allò que deien del suflé, doncs resulta que és un suflé tirant sòlid.
Bé, ara entrarem en altres detalls, però vostè destaca la dimensió positiva d'aquesta concentració, certament important en nombre, massiva i cívica. Evidentment, entrarem en altres comentaris sobre la diada, perquè realment no estem precisament en un moment, també ho reconeixerà vostè, d'unitat política davant la diada, no?, pel que fa als partits. Però vaja, ara entrem amb els altres comentaris i després podrà dir vostè la seva. Senyora Mònica Lafuente, per exemple.
Bé, jo crec que se poden analitzar dos temes. Un és la manifestació de la tarda, jo, evidentment, pues, multitudinària, pacífica i, com jo he dit des de fa ja bastants anys, pues, admirable. Fins aquí bé, evidentment jo no la vaig compartir ni vaig anar, però malauradament el que és la diada en si, els actes institucionals, ens ha preguntat com l'heu viscut. Pues jo a casa i de forma familiar, quan sempre, des de feia molts anys, jo hi anava a actes públics.
Això em referia.
Llavors, la diada, els actes institucionals, des de fa ja massa temps, un se sent exclòs, o en tot cas més que exclòs no, perquè ningú te diu no vingui, i dir, pots anar-hi, però si evidentment els missatges estan monopolitzats, i els micros estan monopolitzats, i els discursos estan monopolitzats a tots, a molts balcons d'ajuntaments i a molts actes institucionals. Llavors, això sí que és una llàstima, perquè normalment, per tradició, la diada era de tots, i els actes institucionals eren de tots, ja han deixat de ser-ho.
Sí, recordem que el PSC, com també el PP i Ciutadans, van decidir no participar-hi per aquest argument que ara comenta Mònica Lafuente i que, evidentment, també esgrimien els dirigents dels altres dos partits. Ens referim a actes convocats pel govern, el de dilluns al vespre, sobretot, on sí que hi era una estona mica liceta per un acte que es va fer per un homenatge.
A l'acte de l'ofrena floral,
sempre hi anem.
A Sant Bo hi anem, a l'acte d'Allende anem i a l'ofrena a Casanovas hi anem. A la resta ja, quan comencen a llegir discursos i ja te diuen, tu aquí no tens res a veure perquè el discurs no ens inclou, pues no hi anem.
Ara potser intentarem dissenyar quina podria ser, si és que es pot fer un consens entre els tres representants polítics que tenim avui aquí, quina podria ser la diada ideal, no? Però bé, en tot cas, sentim primer Elisabet Jiménez, del PP, com la veu vostè?
Sí, nosotros ya hace años que no participamos porque hace años que se ha convertido en una fiesta separatista más que en la fiesta de Cataluña. Lo que tendría que ser el Día de Cataluña, que es lo que pueda ser el Día de Madrid, el Día de Extremadura, el Día de las Baleares, aquí lo que se ha convertido es una fiesta excluyente en que solo participan a pues personas separatistas, partidos políticos separatistas. De hecho, la Sañera, por ejemplo, es una bandera casi excluida. Se ha sustituido por una estelada que no representa a muchísima gente. De todas formas, también es curioso, lo de las cifras no te puedes meter nunca, porque cada año en realidad van bajando. Yo nunca he creído que hubiesen 2 millones, porque pues hay una cosa que es física, y la física pues no se puede, no caben las personas que se caben. Este año les ha dado por decir 1 millón. Bueno, el país ha hecho un esquema diciendo la participación que había, yo he dado unas 170.000 personas. Es igual, el tema es que la tendencia es cada vez menor, es cada vez más excluyente, la gente aprovecha este puente para irse de Barcelona, y bueno, precisamente porque hablaba de que había mucha transversalidad, lo que no hay es transversalidad. Habrá transversalidad en edades, pero no en catalanes, que los catalanes, la mayoría, pues no estábamos allí y no comulgamos con estas ideas. Lamentar que se acabase la fiesta con las declaraciones del ministro Borrell, pues diciendo que lamentaba que los presos estuviesen en la prisión y que Cataluña era una nación. Lamentamos la deriva de Sánchez apoyando esas ideas, pero bueno, diciendo esto, el Partido Popular esperamos que algún día podamos celebrar todos los catalanes el Día de Cataluña.
Vostè ha dit que la diada no la celebren tots els catalans. Si es refereix a la manifestació de la tarda, bé, en tot cas és una manifestació on va molta gent i no és pròpiament l'acte institucional, encara que s'hi apunten els membres del govern. Bueno. No li podria preguntar jo a vostè, per exemple, als dirigents dels partits que no s'hi sumen a la concentració de la tarda i que van fer en alguns casos actes propis, no se senten amb el mateix dret de celebrar la Diada a la seva manera o convocant una altra manifestació que intenti ser massiva, com altres dies? No sé, jo li dic perquè...
Nosotros, de hecho, vamos a acabar apostando, y algunas veces lo hemos dicho, de cambiar el día del 11 de septiembre de Cataluña, 12 de septiembre, a otro día que sea más cultural, más... El 11 de septiembre el problema es que se ha secuestrado tanto por el lado separatista que se ha convertido en un día separatista.
Però si hi ha un consens polític des dels anys 80 i després amb el reconeixement dels
senadors... Que se lo han cargado, però es que piensa que llevamos siete años que le han dado la vuelta al calcetín. Yo creo que es muy complicado y está dejando unas heridas muy graves, unas cicatrices muy graves en la sociedad catalana. Entonces creo que otro día, cambiar otro día, más cultural, más neutral, sería cuestión de pensar.
De fet, es diu que ja Sant Jordi potser compleix aquesta missió.
Sant Jordi
és
un dia més... fantàstic, a part de mucha felicitat, la cultura catalana. Se celebrarían muchas más cosas que compartimos todos, seguro.
Però en tot cas, l'11 de setembre és la Diada Nacional de Catalunya, i tot i el seu origen històric en un desig de recuperar llibertats, sí que en la democràcia actual pretenia i pretén ser això, no? Això potser podem estar d'acord, encara que vostè sigui crítica.
Quizá con otro gobierno, pues la cosa podría cambiar, no se sabe.
Bé, ara estem a punt de connectar amb el vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, Pep Cruanyes, que ens valorarà una mica la concentració de la tarda, la gran manifestació, però potser el que sembla és que hi ha una diferència entre l'acte de la tarda, que és molt massiu, però que, evidentment, no és de tots els catalans, i va qui vol, i va molta gent, com reconeixia també ara Mònica Lafuente, i una altra cosa són els actes institucionals. Potser reconeixerien tots tres, també el senyor Capdevila, que en els actes institucionals es pot filar una mica més prim per intentar que s'hi sumin tots els partits, o creu que són els altres els qui no volen i podrien anar-hi.
Sempre es pot filar més prim, naturalment. El que no té sentit és demanar canvis de data, amb tot el respecte. Buscar un dia més cultural.
En tot cas, suposo que volia dir la senyora Jiménez un dia que aglutinés més tothom.
Sí, exacto.
Sí, sí, a força de tirar aigua al vi, ho aconseguirem tot. Per això és aculturitzar. Miri, és català qui viu, treballa a Catalunya i en vol ser. I ja està. I si el govern convoca un acte, doncs, en una situació d'excepcionalitat, de violència, de presos, de gent expulsada del país, de justícia absolutament en mans de la política, doncs és normal, trobo més que normal, que qui governa el país vulgui expressar aquesta situació d'anormalitat. L'11 de setembre, la ciutat de Barcelona, la penúltima ciutat catalana, que quedava per derrotar els Borbons. No celebrem res, commemorem. Commemorem que soldats castellans i francesos després assaltaven el baluart de Santana el dia...
Sí, però era una guerra 8. De successió, de successió monàrquica.
Sí, de successió i de nova planta.
Després el que va fer Felip V, evidentment...
Després no, perdoni, immediatament.
Immediatament, vaja.
No, vull dir... No,
amb l'entrada a Catalunya,
No igualim les coses.
No, certament.
Els furs catalans van ser suprimits, excepte una petita part del dret civil. I el de més, institucions, milícia...
Em referia després de la caiguda de Barcelona, vaja, immediatament.
Sí. Mentre es queia, de fet. Això és el que commemorem, no celebrem. I si... I nosaltres som molts, no sabem quants, perquè vostès no han deixat posar urnes.
Por ahí no.
Bé, en tot cas, el tema polític...
Clar que no passen per aquí. Aquest és el problema.
Sempre podem entrar...
Són enemics flagrants de la democràcia.
S'inventen les normes i quieren jugar con sus normas. Las normas están escritas y jugamos todos con ellas. Y los jueces, por ejemplo, son partes de esas normas.
Interrompre, veig que també.
Bé,
forma part de la seva norma.
Deixem ara les interrupcions i donem pas uns momentets. Poden escoltar-lo també... Joan Capdevila d'Esquerra, Mònica Lafuente del PSC i Elisabet Jiménez del PP, el vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, Pep Cruanyes, que ens acompanya un momentet, uns breus minuts. Senyor Pep Cruanyes, bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot li demano a vostè el seu balanç com a representant de l'entitat principal convocant de la manifestació d'ahir a la tarda. Què destacaria i quin balanç fa breument?
Bé, sobre l'acte que es va fer a la tarda, diguem que és el que convocava l'Assemblea Nacional... en fem un balanç molt positiu, perquè el plantejàvem amb dos qüestions. Una, donar una resposta ciutadana a l'agressió, diguem, de repressió política que s'està produint des de l'any passat, no? des de l'octubre de l'any passat. I amb això, amb aquesta agressió política que, recordem, doncs, van manté la presó i van ser detinguts en aquell moment el que era el nostre president, actualment no ho és, però en aquell moment era en Jordi Sánchez i el president de l'Òmnium Cultural, el que es pretenia, diguem, era desmobilitzar i fer por en la societat, doncs, que estava reclamant uns drets polítics per Catalunya. Això, bé, la resposta d'ahir va ser clara. La societat segueix en aquest sentit protestant i contra aquesta repressió, i tothom va ser al carrer i manifestant, doncs, contrari en aquesta repressió. Això va ser el primer aspecte. I després el segon aspecte, diguem, que tenia aquesta concentració, era el manifestar-se a favor de seguir en aquest sentit endavant, reivindicant els drets i reivindicant el que va ser el resultat, doncs, del referèndum que es va fer el dia 1 d'octubre. Uh-huh. I, per tant, seguir aquesta societat, seguir endavant, no quedar-nos aturats per aquesta repressió, que és el que pretén la repressió, sinó seguir endavant democràticament i pacíficament, com s'ha fet sempre, doncs, reivindicant els nostres drets i exercint el nostre dret de constituir una república.
El que passa és que en el context polític, social, actual, i també tenint en compte molts factors, caldrà passar després a la realitat, evidentment, des del respecte que tots s'han de tenir els uns pels altres, i, evidentment, la resta de catalans amb la massiva manifestació d'ahir, certament. Però com es pot articular tot això? Perquè dona la sensació que des del 2012 aquestes onades massives tenen un missatge, de vegades perquè no és escoltat o de vegades perquè és difícil de dur-ho a la pràctica, sembla que hi ha aspectes repetitius, també, potser.
Miri, el Josep Fontana, que és un historiador que va morir fa poc, deia una cosa, diguem, i va dir, diguem, una mica els darrers anys plantejava, era una persona compromesa, un gran historiador, i una persona compromesa socialment, diguem, i políticament amb la seva societat i amb el seu país, no? I deia, diu, els canvis de les societats i les societats avancen, diu, sobretot, per la voluntat i la mobilització dels ciutadans i ciutadanes. Bé, i en aquest moment estem, o sigui, nosaltres volem un país tremendament democràtic i activament democràtic, i en què els ciutadans i les ciutadanes se sentin partícips i protagonistes d'aquesta societat. Uh-huh. I, per tant, aquesta manifestació d'ahir representa això. I això és molt important, i ens n'hem d'alegrar, se n'haurien d'alegrar en aquest sentit tots els partits, que tinguem una societat compromesa, desitjosa en aquest sentit, de participar activament en la vida política i social d'aquesta societat. Uh-huh. I, per tant, nosaltres el que estem en contra, i és una qüestió que en aquest moment és fonamental, és que això, que s'estiguin vulnerant en aquest país els drets fonamentals, els uh-huh. drets d'actuació política, i, per tant, i s'estigui reprimint. Ara sentia, em sembla que no sóc aquí, perdoni, perquè només
no
sentia les veus, eh? No voldria en aquest sentit equivocar-me, però m'ha semblat que la persona que representava en el PP uh-huh. parlava d'una manera constant de separatistes. I, uh-huh. i això en a mi, que vaig viure els darrers temps del franquisme, em recorda com si tornéssim enrere. O sigui, en aquest país, diguem, a part l'Estat i les institucions en aquest sentit judicials, hem tornat enrere. Uh-huh. Hem tornat passos enrere en el sentit del respecte dels drets. El meu avi, quan, i això molts oients ho compartiran, perquè segur, era una dita en aquesta societat, era una dita que quan algú se'l feia passar per l'adreçador, se li deia, ui, et faran jurar la Constitució. I això per què es deia? Doncs es deia perquè, malauradament, a l'estat espanyol la Constitució no ha sigut sempre un element, diguem, de respecte a les llibertats. I en aquest moment no és perquè la Constitució no respecti, no garanteixi les llibertats, sinó que l'Estat, diguem, contínuament ignora aquesta Constitució, ignora el dret internacional i s'està produint aquests fets. Per tant, nosaltres aquí entenem que tenim un gran camí a recórrer de reivindicació d'aquests drets civils i de rebuig d'aquesta repressió política i de rebuig dels processos, doncs, que s'anuncien per aquesta tardor o hivern, que nosaltres, doncs, denunciarem arreu del món i en aquest sentit demanarem, doncs, l'arxivament de totes aquestes causes polítiques. I, per tant, si una societat pot avançar, només pot avançar a partir de la llibertat i els drets civils. Sí. I, per tant, l'aplicació d'aquesta repressió política no ens durà en aquest sentit de tant lloc.
Bé, li agraïm la seva exposició, senyor Pep Cruanyes, vicepresident de l'ANC, però com que ara serà molt complicat interactuar, en tot cas l'han pogut escoltar tant Joan Capdevila com Elisabet Jiménez i Mònica Lafuente. Potser ara, no sé si volen comentar-li directament alguna cosa, però si pot ser no s'allarguin des de la discrepància, perquè també li vull plantejar una última qüestió molt breu al senyor Cruanyes. Digui, Elisabet Jiménez, també per al·lusions. Vostè parlava de separatisme, en tot cas no discutirem els termes, potser.
No, però muy poquito. Lo que he querido decir, señor Cruanyes, que cualquiera que no piense como él es antidemócrata. Él es separatista porque quiere separar una parte de España del resto de España. Eso está clarísimo. Entonces, ellos, el vocabulario, son quienes lo utilizan de esta manera. En vez de hablar de separatismo, lo han cambiado por libertad, democracia, justicia.
Y República catalana, en todo caso, independencia.
Pero lo que hacen es precisamente atacar la democracia, la justicia y la libertad. Ellos juegan con las palabras para hacer que cuantas más personas se les acerquen, mejor. Los que juegan con las palabras, lo que hablo son ustedes, señor Cruanyes.
Pero también es democrático plantear
sí,
eso.
Pero tal y como lo ha dicho, todo el mundo que no piense como él es antidemócrata, con lo cual no va así. No
de tota
va
manera, senyor Cruanyes, potser en un sentit més neutre per la part que no em correspon a mi, li volia preguntar a vostè què diu a les persones que no comparteixen i que són catalans i catalanes igual aquest esperit.
El que acaba de dir aquesta senyora és tergiversar absolutament el que he dit jo. Jo, quan estic parlant de democràcia, quan estic parlant de participació ciutadana, ho estic dient per tothom, perquè volem una societat, una societat on no sigui possible l'existència de la persecució política en funció de les idees. Però això ho definim per tots, ho definim per tots, i per tant, des d'aquest punt de vista,
no es referien només als que es manifestaven ahir.
No, evidentment en tothom, i per tant, aviam, en tota societat, o sigui, aquests drets que nosaltres lluitem, els lluitem per tots, perquè no se'ns passa pel cap fer una societat no inclusiva. Al contrari, la democràcia vol dir una participació plena per tothom. Ahir, per exemple, jo li puc dir, mentre estàvem pendents de fer l'ofrena floral, doncs, que allà a la Ronda de Sant Antoni s'ha doncs, de fer una cua de les entitats que hi ha, doncs, que van allà, doncs va venir una senyora amb una bandera espanyola i es va estar allà en el grup. I bé, doncs, escolti, estaven estant allà, ningú li va recriminar res ni li va dir res, perquè, evidentment, tothom respecta el dret de tothom en tot arreu i en tots moments de manifestar-se de la manera que es vulgui. I per això, doncs, bé, vull dir que això, aquesta crida, i entenem que això és una qüestió inclusiva de tothom. No és una qüestió exclusiva i excloent, com deia aquesta senyora.
Bé, en tot cas, ara donarem veu als que són a la taula i, evidentment, li podran rebatre, però ja l'hem d'acomiadar perquè, si no, el temps se'ns tira a sobre. Un minut i mig i seran 6:45. Gràcies per haver-nos acompanyat uns minuts.
Gràcies per haver-me permès, doncs, parlar amb vostès.
Hem parlat amb el vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana i, en tot cas, que entre tota la societat, ANC, altres agents de la societat civil, també de signe contrari, si em permet dir-ho així, i, evidentment, tots els partits polítics puguin trobar una sortida a aquest difícil moment. Que vagi molt bé, senyor Cruanyes, a vostè i a tota l'ANC. Adéu-siau. Seguim amb Elisabet Jiménez, del PP, amb Mònica Lafuente, del PSC, i amb Joan Capdevila, d'Esquerra. Havia demanat la paraula el senyor Capdevila, encara que no podrà parlar directament amb Pep Cruanyes, però sí que podrà dir la seva, amb llibertat.
Bé, jo només volia aprofitar per dir-li amb en Pep Cruanyes que
el podrà escoltar igualment.
Que jo sí que l'he entès en els seus termes i que, a títol personal,
vostè els comparteix.
Comparteixo exactament això que dic, que això va d'escoltar a tothom i actuar en conseqüència. I de que la majoria sigui la que defineixi el marc de convivència de la gent. L'ANC i altres associacions, l'Òmnium i d'altres de menors, doncs, ens demostren que tenim una societat civil riquíssima i activíssima, i evidentment, si m'està escoltant en Pep Cruanyes, felicitar-lo i animar-los a que segueixin així.
Senyora Mònica Lafuente, que vostè ha escoltat, però digui
sí,
què en pensa.
Jo crec que, de totes maneres, i analitzant la Diada i tot el procés i tot el que està passant, crec que s'ha de diferenciar. Una cosa és el procés, l'independentisme, el separatisme, o se li posi el qualificatiu que sigui. Que
sobre això de separatisme, aquesta, alguns els,
no els
agrada, els agrada i altres no.
L'independentisme, la idea independentista que ha existit sempre i és molt legítima i s'ha fet gran amb aquests anys. I una altra cosa diferent és el tema de tenir gent a la presó de forma justa o injusta, igual que lo de... No, m'estan fent gestos aquí.
Perdó.
Justa o injusta, jo crec que injustament, ho he dit moltes vegades, jo crec que és desproporcionada, però ja de per si, crec, gens amb la presó provisional, o no té cap sentit ni per...
La presó preventiva potser és un problema que s'ha d'haver de resoldre.
És un problema de la justícia espanyola, pues, que va lenta, com injust pot ser...
I d'altres països, també
existeix. Com pot ser injust que... sense saber si és innocent o no, hi haurà un jutge, el Sandro Rosell porta un any, no?, a la presó. I això vol dir que aquesta part de la justícia no funciona. Igual que lo de l'1 d'octubre. L'1 d'octubre va haver allà unes càrregues desproporcionades, i això ho hem dit. Això és una cosa, una altra cosa és el moviment independentista, i com fins ara es deia que ara sembla, pot canviar aquesta setmana, lo de la unilateralitat, la il·legalitat. Aquests termes ja no existeixen. I jo crec que hi ha un abans i un després, perquè sempre es diu aquest estat repressor o aquesta situació de manca de drets, llibertat. Jo crec, i crec que seria bo dir-ho també, que des de que està Pedro Sánchez, amb aquests aspectes hi ha un canvi. Substancial amb algunes coses, la sanitat universal, la memòria històrica, l'educació, o sigui, aquí hi ha drets i llibertats que estan canviant radicalment, però amb aquest tema concretament, lo d'apel·lar al diàleg i seure en una taula, hi ha molts ministres que ja s'han sentat en consellers, que estan intentant buscar, pues, això, una via de diàleg per arribar a, com s'ha dit a la moció que han pactat PDeCAT en aquest cas,
sí,
i els socialistes,
el PSOE, demà.
Es votarà demà, que diuen que permeti a la societat catalana determinar el seu futur dintre de l'ordenament jurídic. Això era clau per poder realment avançar una miqueteta. Llavors, jo crec que, en aquest cas, amb Pep Cruanyes i la resta de gent que estan defensant aquesta postura, que trobo, evidentment, legítima, però també seria just dir que hi ha un abans i un després de Pedro Sánchez. No estic dient ni que lloen ni que diguin que és perfecte, però sí hi ha
un clima de diàleg,
cosa que el PP... estem veient impossible, ni PP ni Ciutadans. És més, volen que això no passi, volen que mai arribi el diàleg, perquè així es perpetuen ells amb aquesta situació de fractura que no sé pas qui més o qui menys l'està provocant.
Què diu Elisabet?
És que, Mònica, jo me'n faig creus. O sea, hablar más. A ver si nos entendemos tú y yo al menos. Mira, hablar de trabajar dentro de un marco legal, de legalidad, y decir que las medidas cautelares son injustas y que las decisiones de los jueces son injustas, a mí me parece...
Yo no he dicho las medidas de los jueces son injustas. Es verdad lo que he dicho, pero Cruanyes, que pones en boca de alguien...
Tú has opinado que la decisión de unos... Eso es justicia, es el marco legal.
Es el poder judicial,
jueces,
en tu caso.
Los jueces deciden. Se ha de respetar. Es que se ha de respetar.
Se ha de respetar la ley. Y yo puedo cuestionar la decisión de un juez.
No. Un gobierno no puede sentarse a decir vamos a dialogar dentro del marco legal, cuando coge el ministro de Exteriores del PSOE y coge ayer y dice, bueno, los presos tendrían que estar fuera de la cárcel y Cataluña es una nación de nación. Es una nación. No se puede. Es que yo creo que
no podemos decir que Cataluña es una nación.
Sí, podéis decirlo siendo incoherentes.
Que el PP no lo acepte me parece muy bien. Por eso vosotros estáis en una punta ideológicamente y nosotros en otra.
Que sois incoherentes.
Yo creo que esa pantalla está más que
de la ambigüedad. Y quiero explicar una cosa.
Intentin no parlar ahora, si pot ser breument, senyora Jiménez.
Mónica, no pasa nada. Las medidas cautelares han de entender de una vez. Nadie en la vida se ha quejado de las medidas cautelares hasta ahora. Nadie, jamás. Cuando han detenido un político por medidas cautelares. Nadie se ha quejado. Nadie, lo siento.
Sí, la Santa Seu sí.
No lo sento. Un juez por dos motivos. Uno, porque hay posibilidades de huida, y el señor Puigdemont ha dejado claro que sí, que se pueden ir, que les ha hecho un flaco favor al separatismo. Y la segunda razón es porque hay muchas probabilidades de que sigan cometiendo el delito. Y también hay muchas probabilidades de que se hagan. Por eso el juez delimitó las medidas cautelares. Son justas porque vienen de la justicia. Justo viene de justicia. La justicia española. Si al PSOE no le gusta la justicia española, que lo diga claramente.
Pero de otra manera, señora Jiménez, criticable sí que pot ser. És a dir, que
no, no, per supuesto, i tot és opinable. I qualsevol pot pensar com
quiera. El que sí que potser cal que tots intentem entendre que és independent. Però evidentment, justícia, es pot considerar que no.
La justícia
no,
puede ser opinable, però la justícia s'ha de catar. Si no, en què mundo viviríamos?
O sea, yo no estoy diciendo que cojan e intenten salir. Estoy diciendo que posiblemente sea desproporcionada e injusta. Y a eso tengo derecho a decirlo yo, como lo ha dicho el señor Borrell. Que, por cierto, ustedes no que quieren que confundir tantísimo lo que nosotros creemos que nos...
Porque si vamos criticando las decisiones de los jueces siendo gobierno de España, a mí me parece poco serio, lo siento, Mónica.
S'han criticat moltes decisions de jutges.
Evidentemente,
ara
será que el PP no las ha criticado y las ha dejado
de... El Partido Popular siempre ha sido escrupuloso con las decisiones judiciales porque es la base de nuestra libertad.
Bé, però molts ciutadans poden opinar i en el cas de la manada es va veure
solo
també,
faltaría.
No?
No, no, y además que no estamos hablando de la decisión de una sentencia firme de ningún tribunal. Estamos hablando de una...
Las cautelares existen, Mónica. ¿Las quieres quitar del derecho? Decid que quieres quitar las cautelares del derecho y ya está, decidlo.
Que podemos reformar el Código Penal y el derecho, claro que se puede reformar.
Senyores, perdonin que hem d'anar a una petita pausa. Passen 5 minuts de 6:45 i enfilem ja, afrontem la recta final del Mirador d'avui, on fem un ressò de la diada. Recordem que ens acompanyen Joan Capdevila, d'Esquerra, Mònica Lafuente, del PSC, i Elisabet Jiménez, del PP.
Ràdio Estel.
Fem família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten, habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família, cada dimecres a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
La Generalitat, al teu costat. L'Organització Mundial de la Salut recomana que els infants i adolescents practiquin com a mínim una hora al dia d'esport moderat. El sedentarisme i l'obesitat tenen greus repercussions sobre la salut i cal incorporar l'hàbit de ser actius des de petits per convertir-se en adults saludables. Amb l'esport no només guanyen en salut, també guanyen en valors com l'amistat, el respecte, l'esforç, el compromís. Informa't de l'oferta d'activitats. A Catalunya tenim un sistema esportiu molt ric per complementar l'educació física escolar. Apunteu els vostres fills a fer esport. Guanyaran en salut. Guanyaran en valors. 012. La Generalitat, al teu costat.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 8826 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel.
Reprenem el Mirador de l'Actualitat. Passen 7:30 de 6:45 i arribem ja a la recta final amb una mica de retard, però temps suficient per recordar-vos la pregunta del dia, que és aquesta. Quin balanç feu d'aquesta diada? Teniu tres possibles respostes. La primera, ha estat un nou clam per la llibertat dels presos i pel dret a decidir. La segona, ha estat un reflex del problema polític que cal resoldre amb diàleg. I una última, novament, l'independentisme s'ha apropiat d'una festa que hauria de ser de tots. Teniu tres respostes. La primera és la més votada, ha estat un nou clam per la llibertat i pel dret a decidir, 50%, però no gaire lluny, 35%, l'independentisme s'ha apropiat d'una festa que hauria de ser de tots, 15% és un reflex del problema polític que cal resoldre amb diàleg. Per tant, senyor Capdevila, que estava molt interessat amb els gestos, meitat i meitat, una mica entre unes opcions no, però, i les altres. Perdó, però guanya la primera, sí, sí, sobre tres. Certament. Bé, i ara tenim com cada dia la notícia curiosa del dia, que ens porta la Ruth Carballido. Endavant, Ruth.
La notícia curiosa d'avui ens porta al món digital. Les xarxes socials, els webs i els blogs són eines que les empreses utilitzen per trobar nous talents. Des de l'inici de la crisi l'any 2007, el sector laboral ha canviat radicalment. Ara les feines per tota la vida ja no existeixen i el que es porta és construir-te la teva pròpia feina o almenys intentar-ho. I per això has de ser ben visible a les xarxes socials. Ara us explicaré per què. L'any 2015, l'empresa Amazon Web Service necessitava joves i talentosos enginyers que estiguessin ubicats a la ciutat de Seattle, als Estats Units. Com que eren joves, i ja sabeu el que diuen els tòpics sobre els enginyers, que si sempre estan a casa enganxats amb l'ordinador i aquestes coses, l'oferta de feina es va penjar a la xarxa social Tinder, una coneguda aplicació per lligar. Tinder és una aplicació senzilla. Puges a la plataforma un parell de fotos teves i busques imatges d'altres persones. Si la foto de la persona no t'agrada, l'arrossegues cap a l'esquerra. Que t'agrada? Doncs l'arrossegues cap a la dreta. Si els dos coincidiu, queda oberta la possibilitat d'iniciar un contacte. Doncs l'anunci d'Amazon deia així. Això no és un spam. Som el Departament de Recursos Humans d'Amazon Web Service. Estem provant aquest mètode per trobar el millor talent enginyer. Si us plau, arrossega cap a la dreta. Imagineu-vos la cara d'aquests nois al veure aquesta nota al lloc d'una fotografia. Una manera molt curiosa i alhora molt americana de reclutar futurs treballadors.
Bé, en tot cas, les coses, Ruth, han de posar-se allà on toquen, no? I no toquen.